Penedès en xarxa.
Si sona jazz, els oients habituals del Penedès en xarxa sabeu que aquest dissabte hi haurà concert de Jazz Club Vilafranca a Vinzeum. I així és, per això comencem aquesta cita a ritme de jazz. Deixeu-me primer que presenti tots els integrants que ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca. D'una banda, l'Àlex Cassanyes, en nom de Jazz Club Vilafranca. Bon dia, Àlex.
Bon dia.
També comptem amb la Cecília Gené, de Vinzeum. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
I amb l'Enric Santi Esteban, el responsable de la taverna de Vinzeum. Ben tornat, Enric.
Bon dia.
Comencem amb el jazz. Sonava Irene Reig en The Bob Collective, que seran aquí dissabte.
Sí, tornen a venir perquè... Bé, no sé si més ben dit, tornen a venir Vilafranca perquè van estar... O sigui, crec que el Vijas de fa 2 anys van venir. Ara l'Irene ha fet un nou disc amb aquest grup i el vindrà a presentar aquí. I bé, serà un concert fantàstic perquè no és un grup petit, sinó que són molts músics.
Quants?
Són uns 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bé, 7, 8.
Un octet, uau.
Sí.
Això és Big Band, no?
No, la Big Band serien 18. És, sí.
Una semi-Big Band.
A mi m'agradaria molt, que és la formació la meva preferida, però això no crec que mai ho podrem portar, perquè és una formació massa gran, i el Vinzeum hi cabríem, però molt estrets. No, però és una formació que, ja mitjana, no? Vull dir que
sí, sí.
El que acostumem a portar al jazz club són,
molts
són
quartets,
grups, sí,
trios,
grups petits,
que quintets.
Sí, que és l'habitual amb el jazz, no? Però això ja és una cosa que fa més goig amb molts sentits.
Es perquè... nota que voleu cloure la temporada amb tots els
ets
i uts, no?
Sí, de fet... És una mica la intenció de... De fet, l'Irene ja fa molt temps que vam parlar amb ella per quadrar aquest concert i era una mica això per acabar bé el curs, o sigui... Bueno, per acabar-lo bé. La vam començar bé i l'acabem bé, però és així per acabar el concert i dir, mira, hi ha un grup de molts músics i hi ha cantant, hi ha tot tipus d'instruments, vull dir que la gent disfrutarà molt.
Tampoc és habitual una dona... al
no.
capdavant d'una formació jazzística.
No, però per sort cada vegada ho és més... De fet, estan sortint molts àlbums nous de que lideren dones i espero que segueixi així, perquè, coi, vull dir... no sé, jo personalment, jo les meves compositores preferides de jazz són dones, o sigui, no vull dir, però no perquè siguin dones, sinó perquè ho fan millor. Vull
més
dir,
enllà
sí,
del gènere.
Sí, més enllà del gènere. I la Irene ja fa molts anys que està liderant diversos projectes, perquè aquest és un que té, que és el The Bob Collective, que és aquest que són més, però també té un trio. Bueno, és molt activa, llavors, no sé. I a més és una música fantàstica, vull dir que... Serà molt guai.
La cirereta per cloure la temporada.
Sí, sí.
Presenten el seu tercer disc, com sona?
Sí, el disc es diu Decisió i Coratge, que és un nom així molt... no sé, molt almogàver, no?
Vull dir. Molt empoderat, sí.
Molt empoderat, sí, amb nom així molt... I bé, és un disc, crec, que ha sortit aquest any mateix, vull dir que no... Jo me'l vaig escoltar, però ara el sentirem en directe, que serà molt xulo.
Com el definiries? El jazz, el collective, el disc?
Ella... o sigui, la música aquesta, que quan té més de 5-6 músics, la importància que té és que té molt arranjament. O sigui, normalment al jazz hi ha una melodia que fa un instrument i els altres l'acompanyen. Però quan hi ha més músics, s'ha de vestir. O sigui, i això ho ha de fer ella... casa, diguem-ho així, no? Vull dir que... Llavors, és una música molt elaborada, en el sentit això, que s'ha d'estar vestida perquè s'han de fer intervenir tots aquests instruments. O sigui, toquen tots alhora, però ara, per exemple, la trompeta fa la melodia, després ho fa el saxo, després la veu fa una part, o sigui, va canviant tot això. Tot això, normalment, s'ha de pensar abans, que és la feina d'ella. No?
S'ha de compondre a casa.
Sí,
no?
I després, exacte, s'ha de compondre a casa. I bé, fa que tingui molta més riquesa en el sentit de... Clar, d'això de les intervencions, dels colors que hi ha, els timbres... que això no vol dir que no es pugui aconseguir amb menys músics, eh? Però quan és amb tants, doncs clar, o sigui, la cosa és molt més xulo. No és una big band, però pràcticament, no? Perquè una big band, la gràcia també és això, no? Que té diferents... O sigui, tu tens uns instruments, però passen moltes coses. I aquí també ho sentim, en passen moltes. I és molt xulo d'escoltar.
La Irene Reig, a banda de compositora i liderar aquest octau, també és saxofonista. La veurem tocar el saxo dalt de l'escenari.
Sí, de fet, és una de les millors saxofonistes que hi ha ara. I bé, bueno, improvisa molt. Bueno, veniu-la a escoltar, o sigui...
Les entrades ja estan a la venda?
Sí, estan a la venda a la web del Vinzeum, i si no, doncs a les 8 obrirem la taquilla, com sempre. Recordem o diem per primer cop que l'entrada és diferent. O s'entrarà... Això ara ho pregunto.
La porta, parlem de la porta.
De la porta.
Aviam, Cecília, per on entrarem?
Per la porta principal del museu.
La nova porta.
La nova. Sí. Clar, sí, això és...
L'altra ja només és la porta de la taverna.
Vale, clar.
Deixem-ho clar.
Sí, perquè bueno, el primer dia molta gent ens venia, oh, que estava tancat allà.
Amb el DIM, no?, el darrer concert.
Sí, exacte.
Sí, sí, sí.
I s'estrenava la nova porta.
Sí.
Sí, o sigui, és entrada... De fet, hi ha un d'això, el nom de Vinzeum, ben gros.
Sí, no té pèrdua, però és cert que, sobretot els que tenim ja l'hàbit fet,
sí,
fem automatismes i aleshores aleshores la porta... potser tancada i dius, coi, què passa, no? Però en realitat, si mires una mica, ho veus. No,
sí,
no.
Uns metres més enllà,
exacte,
hi ha la nova porta de
Vinzeum. Més té llum, vull dir que... Però bueno, ara el dia és llarg.
Sí,
vull dir que no,
es veu
no...
de... Sí.
Porta a banda, clar, aquest és el darrer concert,
sí.
Tanqueu temporada i torneu al setembre?
Sí, tornem al setembre amb un concert que, com sempre fem al setembre, és un concert que es col·labora amb el festival que es diu L'Hora del Jazz, que està organitzat per l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna, i serà, com sempre, el tercer cap de setmana del dissabte, 8:45, això en principi no ho canviarem, el tercer cap de setmana, que és el 21 de setembre, amb l'Helena Camps Quintet, crec.
Una altra dona.
Sí, és una cantant i també vam a una formació... suposo habitual, que és piano, baix, bateria i algun instrument de vent. Perdoneu-me, ara mateix ho desconeixo, però segur que és aquest concert.
Al setembre ens retrobem, doncs, Àlex?
Sí, sí.
I ens podràs fer un tastet de la nova temporada?
Sí, encara no ho tenim lligat del tot, però la intenció també és fer un altre concert al setembre, ja veurem...
Doblar.
Sí, perquè volem fer una presentació de temporada... I serà una cosa diferent perquè aquest... O sigui, serà, a part del concert aquest que acabo d'explicar, serà la presentació de la temporada amb també volem fer una...
Format musical.
Format musical, però vilafranquí. O sigui, volem també donar allò que, bueno, que no ho fem massa, amb músics d'aquí, de la comarca, que puguin també poder fer concerts al Jazz Club. I bé, bueno, això encara no està lligat del tot, però
aquí ho deixes.
Serà així, sí.
Fantàstic. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat tota aquesta temporada, explicant-nos com escoltar i gaudir del jazz amb aquests concerts de Jazz Club Vilafranca. Us desitgem un bon final de temporada aquest dissabte.
Gràcies.
Un feliç estiu i tornem al setembre.
Igualment.
Gràcies, Àlex Cassanyes. Adéu. Això ha estat un punt i seguit perquè seguim amb la Cecília i amb l'Enric. Parlàvem de portes, Cecília, d'aquesta nova porta de Vinzeum, una nova porta que t'introdueix en un nou espai, inaugurat coincidint amb el Dia Internacional dels Museus. És aquest nou vestíbul de Vinzeum, la plaça del Vi,
sí.
Un espai del qual n'esteu molt cofois i que hi ha ganes de veure. Estem venint a veure'l.
I tant, sí, sí. La veritat és que no fa ni un mes, perquè això va ser... Vam obrir portes tot just el 18 de maig i ja tenim més de 2.500 persones que han passat per allà. I més enllà del nombre, que ja és important, vull dir, és una xifra important
per un... Sí,
sí. Sí.
Pensem que és un vestíbul, no deixa de ser el vestíbul del
exacte.
Nou museu.
Sí, sí, sí. És una exposició que a més, sempre ara i quan obrim inaugurem el museu gros, no, diguéssim, sempre serà de lliure accés. I aleshores... És que volia dir una cosa que m'ha vingut al cap.
Va.
Que ens van informar l'altre dia des de l'Ajuntament, que és que serà, bueno, és ja refugi climàtic, que penso que és una cosa que està bé de dir-ho a la ciutadania de cara a l'estiu. És un espai que, com és de lliure accés, quan faci molta calor, podeu venir allà,
seieu una estona, mireu un audiovisual,
exacte,
porteu un llibre...
Sí, exacte. Sí, és una cosa que em sembla que és interessant de dir.
Sí,
no?
Sí, se suma a la xarxa, entre cometes, de refugis
exacte.
Climàtics vilafranquins, no?
Sí, sí. I l'altra cosa que volia dir és que, més enllà del número de persones que han passat, és que surt la gent tan contenta que dona molta alegria. Perquè la gent surt... Els hi sobta, no?, de trobar-se allò. Clar, nosaltres des de l'equip fa tants anys que parlem i ho expliquem i com que ja no et sorprèn, no?
Però, ja ho heu interioritzat molt,
sí,
però esclar, la resta
exacte.
Ho descobrim ara.
Sí, i tothom surt... O sigui, estem... acomplint expectatives, cosa que és molt important, perquè les expectatives sempre és un repte difícil, no? I sí, sí, la gent, en general, això, més que satisfets. O sigui, estem... I clar, jo encantada, clar, no? Oi que sí, Enric?
Tu i crec que la majoria de l'equip. Sí.
Sí, sí.
Doncs si encara no ho heu fet, aprofitem aquests micros perquè feu.
Sí.
Descobriu... aquest nou Vinzeum, aquesta planta baixa que han batejat com la plaça del Vi, que és molt més que un vestíbul, jo li deia vestíbul, serà el vestíbul del futur Vinzeum, però és molt més i qualsevol dia, qualsevol moment que passeu per allà davant, entreu-hi.
Exacte.
Us seduirà. Sí. Amb l'Enric comentarem un parell de tastos que tenen lloc aquest mes de juny. Amb els tastos passa com sempre que en parlem, que volen, que no val a badar, si ens interessa.
Sí, però bueno, en aquesta ocasió, no sé si per una baixa, ens queda una entrada lliure.
Per
això
quan?
És algo que pel tast de proper dimecres, dia 19. És el tast de celler amic. De la mateixa manera que festegem les deos, pues, també ens agrada festejar aquells cellers que són nou vinguts, no?, al museu com a celler amic. I en aquest cas, pues, parlarem, bueno, tindrem la presència del Josep
tastarem,
Anton.
No?
Sí, tastarem i descobrirem els productes del celler de Tat Laverna, amb el Josep Anton Escofet, que ens acompanyarà. I on...
És el propietari, no?
És el propietari del celler, sí. I crec que serà un tast molt interessant, perquè descobrirem els seus vins, que alguns d'ells sí que els hem anat desgranant, no?, i tastant en els diferents tastos dels cellers de la quinzena, que han passat de forma individual, però en aquesta ocasió tindrem de tastar els mateixos vins tots junts, juntament amb altres vins que ens presentarà, que no vull desvetllar, que amb la mateixa varietat, amb el mateix raïm, amb la mateixa vinya, ha volgut fer diferents vinificacions, no? O sigui, tindrem l'ocasió de tastar aquells vins amb vinificats de diferent forma. Crec que serà molt interessant. Alguns amb àmfores, algun amb una àmfora que, bueno, sota terra, vull dir que crec que serà interessantíssim.
Digue'ns alguna cosa d'Heretat Laverna, perquè té un tret que la fa singular, no?
Sí, la fa singular i diferenciador, no? Heretat Laverna, el Josep Anton Escofet va descobrir ja fa uns anys al barri de Laverna, allà on tenen el mas, no?, la masia. Segons m'havia comentat ell, a l'hora d'aixecar una vinya i per tornar a replantar en un futur, van trobar que allà sota hi havia algunes cosetes, no? Les van catalogar algunes, van tornar a tapar, però ell es va quedar sempre amb el rum-rum al cap de què deu haver-hi allà baix. La por, no?, de que quan trobes algú així, doncs te n'has de fer càrrec de les obres... Bueno, dels...
Que et paralitzin el projecte...
T'ho paralitza tot,
molt.
Sí. I clar, i és unes terres que tu tens parades a manca de... No? Si vols replantar, doncs tot
sí,
ho tens
sí,
aturat.
Sí, no són productives,
clar. Exacte. I més endavant va aconseguir una sèrie d'ajuts i juntament amb Arqueobitis, crec que van ser ells, la gent d'Arqueobitis, van aixecar i van trobar, doncs, sí, el que ja es creia que hi havia, no?, un assentament romà i unes termes romanes, i han anat fent, conforme va aconseguint subvencions, va aixecant i va descobrint, no? Jo crec que allà sota té un recurs enoturístic brutal, perquè a banda de, ja no tant com a recurs, sinó la possibilitat de descobrir tot allò com a públic o com a amant del vi, crec que és molt interessant. Vull dir, és allò que ens aprèn i ens agrada.
Jo crec que s'ha de valorar molt també l'interès per part seva, no?, de tenir cura i de veure què hi ha, no?
Sí.
Perquè no sempre hi ha aquesta sensibilitat i aquestes ganes de veure i preservar el patrimoni, perquè no deixa això, això és patrimoni. Per tant, en aquest sentit, com a museu, no? Doncs,
sí,
molt
sí,
bé.
Sí, sí, sí,
molt
sí,
bé, Josep Anton.
Sí, molt bé.
I és un digne celler amic.
Sí, sí, i tant.
I
el tast serà
bé.
Dimecres de la setmana vinent, 19 de juny, a 7:45, a la taverna de Vinzeum, i queda una plaça.
Una.
Qui no corre, vola.
Sí, exacte.
Ja ho sabeu. L'altra proposta és el Firet de Vi pel proper 27 de juny.
Sí, una tercera edició, no?, d'aquesta forma diferent de tastar, que és el Firet de Vi, aquesta fira de petit format que fem al pati i a l'espai de la taverna, on el públic té l'ocasió de conèixer, parlar-hi amb els diferents elaboradors que intervenen i participen, i per aquesta edició vam pensar en una altra vegada, un altre cop, en un col·lectiu de vinyeteres lliures, que ara ja estan associats com a gremi, ja formen, des del maig d'aquest any, formen un gremi, i tindrem l'ocasió, pues, de comptar, no sé encara el número de cellers que vindran, perquè al ser gremi tot ha d'estar votat, consensuat, no?, i encara ens han de confirmar el número
encara
de cellers.
Encara no hem fet
assemblea.
Sí. Però segur que són més de 10.
Sí, 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 sí. I inclús em plantejaven ells de portar més d'un vi. Jo els deia, a veure, que si sou entre 15 i 18, un vi per celler ja són vins, i, bueno, ja veurem com anirà, però...
I tenen ganes, doncs.
Tenen ganes ells i nosaltres, sí.
Quin és el format del Firet de Vi per aquells que no hagin vingut mai?
Bueno, qui estigui acostumat a venir a la taverna, però que no hagi vingut a cap firet, pues, trobarà que tot el pati és buit de taules i cadires, que trobarà unes barriques, unes botes on hi ha els elaboradors, i no només en l'espai del pati, sinó en l'espai de la taverna. La taverna també es buida en taburets, es col·loquen estratègicament les taules perquè puguin estar repartits, i allà hi trobarem, pues, diferents elaboradors i amb els seus vins. Podrem conversar amb ells. Trobo que és una opció molt llaminera i que, bueno, que està funcionant. Ens agrada molt veure l'espai de la taverna amb gent tastant a peu dret, no? Normalment la gent ve, s'asseu, no?
Ens escarxofem, oi?
Sí, i tasten, no? Però fer un format de fira, a mi personalment, és una cosa que ens agrada.
Apunteu dijous 27 de juny a partir de les 7 i fins a les 10 de la nit al Pati Gòtic de Vinzeum. Entrades a 10 euros. Suposo que n'hi ha, no, Cecília?
Sí, aquí encara queden. La veritat és que també l'aforament doncs, és més gran.
Dóna,
no?
Més.
Dóna més de sí. Clar, també tens... Doncs són unes quantes hores, no? Vull dir que potser no pots arribar a les 7, doncs arribes a 2:15, no sé, no?
Sí, o arribes a les 9.
Sí, és un format també més lliure tot ell, no? I sí, és també anar canviant una mica de format, no? El tast assegut està molt bé, però fer altre tipus de format per fer degustacions de vins, doncs és interessant. I això va ser una idea de l'Enric i crec que està funcionant molt bé.
El públic així ens ho manifesta.
Enric, sí que encara no hem estrenat l'estiu, que l'estrenem el dia 20 o 21 de juny, però hi haurà Terrassa aquest estiu?
Hi haurà Terrassa, no puc confirmar encara la data, bàsicament perquè no la tenim tancada, però sí, estem desitjant ja el clima acompanya a poder treure Terrassa. Sí que és cert que estem passant uns dies de pluja, el qual també ens va bé, no?
Tant,
tenir l'espai interior, perquè és un espai que és ampli, però desitjant sortir a fora, que ens toqui l'airet. I allà fora s'està molt bé. Crec que és una de les terrasses més boniques que té Vilafranca.
Hi haurà Terrassa, doncs, i a l'estiu hi haurà tastos o pares per vacances?
No.
No s'atura la màquina. Tastos,
la màquina no s'atura i, de fet, com deia abans, és que fa una mica de vertigen encarar el que és la recta d'aquest tercer trimestre i quart trimestre, perquè sabem que el tercer trimestre ja és actiu, de per si, i el que ve després del tercer és el quart, i el quart suposa, pues, en teoria, la inauguració del nou museu, al complet.
No diguis en teoria.
La inauguració del museu.
Pues ens espera la inauguració del nou museu, amb les activitats que ja comporten, no?
Sí,
el ritme
exacte.
És molt més frenètic. I també ens espera pues, un mos després, un festival sí. Mos, que també sempre ve carregat de tastos, tot i que la taverna es posa al servei, para i es posa al servei del festival, però hem d'atendre tastos que són especials, no? Uh-huh. I que sempre van...
De nivell,
que van vinculats amb algun de les pel·lícules, no? I...
Doncs per acabar, Cecília, un cop d'ull a l'agenda, perquè acolliu l'Eva i passen
sí.
Més coses, també.
Sí, aquesta setmana tenim doble sessió d'Eva, avui, amb Solitud Stromboli i demà amb els il·luminadors. Demà fixeu-vos que l'hora de l'activitat és molt curiosa perquè és a les 10:02, a les 22:02. I no és una errada de l'agenda, eh? És
està
així.
Bé.
Comencem aquesta hora. Després tenim, evidentment, el dissabte el concert del Jazz Club i el dimarts que ve, perquè com que ens veurem dimecres, tenim la següent pel·lícula del cicle d'audiovisuals de muntanya, que es diu Barclay Marathon.
Ens en parlava l'Anna Montgai fa una setmana i pinta molt bé aquest documental. Enric i Cecília, gràcies per acompanyar-nos. Bona setmana.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45, encetem el repàs a les notícies en aquest flaix del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Retard per incorporar policies a Cunit. Les proves han de repetir-se. La incorporació de nous agents a la policia local de Cunit es retardarà, malgrat que ja es van realitzar proves per l'elecció dels quals havien de ser els nous agents. Una al·legació presentada per uns policies obliga a repetir alguna de les proves. Els agents i el sindicat de policies locals i cos de Mossos d'Esquadra van assenyalar que durant la celebració de les proves, el regidor de policia, Xavier Lorenzo, va ser present fins i tot en la taula del jurat, la qual cosa no es pot fer. En aquest sentit, van demanar la repetició d'algunes de les proves. La repetició ha de ser del primer, segon i quart exercici en considerar que hi ha una possible vulneració de drets d'alguns aspirants en igualtat, mèrit i capacitat. Aquest passat dilluns a la tarda es va procedir al tancament total del subministrament de gas a la Ràpita degut a una fuga de gas. Per precaució, també es va tallar el subministrament elèctric als carrers de Sant Llorenç i Santa Tecla. Bombers, policia local i efectius de la companyia van estar treballant en l'arranjament i a les 5 de la matinada es va aconseguir restablir el servei. El servei d'electricitat es va restablir pels volts de les 11 de la nit. El Centre Excursionista del Penedès recollirà la Flama del Canigó al cim de la muntanya. La matinada del 22 al 23 de juny, la Flama del Canigó es renovarà al cim d'aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris la distribuiran arreu de Catalunya a través de diversos recorreguts per tal d'encendre les fogueres de Sant Joan. Així començarà, com és ja tradició, una celebració ancestral vinculada a la germanor dels territoris catalans i que enguany comptarà amb el seu acte inaugural amb representació penedesenca. Des d'allà, la flama es distribuirà a 13 pobles de l'Alt Penedès, en aquest cas Sant Martí, Vilafranca, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, Sant Sadurní, Gelida, Sant Pau d'Ordal, Olesa de Bonesvalls, Sant Quintí, La Granada, Pacs, Les Cabanyes i Puigdalba, juntament amb Torrelles. Aquest cap de setmana, la zona esportiva municipal de Sant Sadurní obrirà la zona aquàtica exterior per iniciar la temporada d'estiu 2024, que es prolongarà fins al 8 de setembre. L'horari de la piscina és de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre. Aquest cap de setmana també obren altres piscines de la zona, com és la de Sant Llorenç d'Hortons, que divendres inaugura una temporada d'estiu que s'allargarà fins a l'11 de setembre, el mateix dia que tancarà la de Torrelavit, que també s'obre a partir d'aquest dissabte, amb jornada de portes obertes al llarg de tot el cap de setmana. Una altra de les piscines que obre aquest divendres és la del Pla del Penedès, que allargarà la temporada fins al 15 de setembre. També la piscina al Jardí de Sant Quintí, que obre des d'aquest diumenge i fins l'1 de setembre, i la de Sant Pere, que ho farà des de dissabte i fins al 8 de setembre.
Penedès en xarxa.
Són 12:15. Comencem l'agenda al detall parlant d'incendis forestals, concretament d'autoprotecció, ja que aquesta tarda tindrà lloc una jornada d'autoprotecció en cas d'incendi forestal en urbanitzacions i edificacions aïllades a Sant Miquel d'Olèrdola. La Fanny Vivar, des de Canal 20, conversa amb el cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud dels Bombers de Catalunya.
Així és, Sílvia. Avui ens acompanya en Joan Rovira, cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud dels Bombers de Catalunya, ja que aquesta tarda a les 7 tindrà lloc a la sala Rossend Muntaner de Sant Miquel una jornada d'autoprotecció en cas d'incendi forestal en urbanitzacions i edificacions aïllades. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
A qui va adreçada aquesta jornada?
Doncs aquesta jornada va adreçada principalment als residents de les urbanitzacions residencials. Diguem, a les persones que viuen en aquest entorn o aquesta tipologia, diguem, residencial que són tot aquest conjunt d'habitatges agrupats al voltant d'una zona propera al que seria, doncs, boscos o zones forestals.
I ens pots fer 5 cèntims dels punts que es tractaran durant aquesta jornada? Perquè hi ha diferents ponents, hi ha diferents conferenciants.
Sí, plantegem una jornada en caràcter coral, és a dir, que tenim companys d'agents rurals, de la Protecció Civil, dels Mossos d'Esquadra, bombers i fins i tot també les mateixes ADFs. Vull dir que la voluntat és que puguem arribar en els residents d'aquestes urbanitzacions residencials per tal de que millorin el seu nivell de coneixement del risc i de consciència de la situació en la que viuen i de quines serien les seves principals pautes d'autoprotecció en cas de viure l'experiència de trobar-se afectats per un incendi forestal.
Perquè si ens trobéssim en aquesta situació, quines són les claus a tenir en compte?
Pues es tracta de saber i de veure i de mirar com tenen l'entorn amb el que viuen. I d'entrada també dir-vos que, evidentment, no tots els incendis forestals tenen el mateix comportament. Val? Diguem-ne que hi ha incendis que tenen baixa intensitat, és a dir, que tenen una velocitat més o menys baixa de propagació i la seva intensitat tampoc no és molt elevada. Però a nosaltres el que ens preocupa són els que definim com a grans incendis forestals. I en aquests incendis que, donades també les condicions climàtiques, doncs cada vegada tenen unes característiques més agressives, amb comportaments més intensos, amb velocitats de propagació més elevades, no? És a dir, d'alguna manera volem conscienciar que hi ha una tipologia d'incendis que ens posaria tots una miqueta contra les cordes i que cal preparar-nos per fer-hi front.
I esteu previst realitzar aquest tipus de jornades en altres municipis del Penedès?
Bé, hem anat fent... La setmana passada vam fer la mateixa jornada a nivell del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Aquí anava dirigit pues, també als residents d'urbanitzacions, però també buscàvem molt la interacció amb els responsables municipals, les policies locals, si hi ha doncs, les ADFs, és a dir, tot aquell entramat que a través de l'Ajuntament o vinculat amb l'Ajuntament doncs, també tenen un paper important a l'hora de gestionar aquest tipus de situació. Vam fer aquesta, com us dic, en el Consell Comarcal i també hem fet algunes activitats al municipi de Subirats i properament doncs, en tenim en alguns altres municipis que també sembla que puguin estar interessats en fer aquest tipus de jornada.
I creus que falta informació de cara a la ciutadania per conèixer com actuar en cas d'incendi?
Sí, sí, això és el que ens motiva. És a dir, tenim a més a vegades uns patrons de conducta molt televisius o molt cinematogràfics, no? que potser responen a criteris que no són els més ajustats a la nostra zona mediterrània. No? És a dir, un dels aspectes, per posar-te un exemple, que treballem, és el fet de que la nostra tipologia constructiva, les nostres cases, no? Que són d'obra i són de totxo, per entendre'ns, tenen una elevada capacitat de resistència davant d'un incendi forestal. No? I, en canvi, quan veus aquestes imatges del que passa en altres contextos, doncs que es fan evacuacions massives o generals, no? Que mobilitzen a milers i milers de persones davant de l'arribada d'un incendi forestal, com pot ser el que veiem que passa, doncs, això que us comento, no?, dels Estats Units, no? Pues, clar, és que allà la seva construcció, bàsicament, tot és de fusta. I una casa de fusta pues, no té les capacitats d'autoprotecció que ens dona una casa com les que habitualment tenim construïdes aquí a casa nostra. Per tant, aquest és un aspecte, entre d'altres, que intentem una mica fer agafar aquesta consciència de que la nostra casa és una zona segura o és una zona que fins i tot podríem considerar com a refugi.
I en aquest cas està bé conèixer com actuar, però la prevenció també juga un paper clau en els incendis.
És fonamental. Tot el que puguem fer abans de l'arribada de l'incendi és un element que ens millora les nostres capacitats i les nostres condicions en el moment de que visquéssim la situació de que tenim un incendi forestal que ens afecta a la nostra casa o a la nostra urbanització. Per tant, aquí tota la tasca que els municipis i els propis propietaris de les urbanitzacions puguin fer en acomplir allò que normativament ja toca fer, que és disposar d'una faixa de baixa càrrega de foc al voltant de la urbanització, aquestes faixes de 25 metres, en tenir les parcel·les que no estan edificades netes, en tenir també la pròpia parcel·la doncs, amb unes condicions que no sigui allò una acumulació de materials combustibles que el dia que els hi arribés un incendi més que una defensa fos, diguem, una preocupació o la mateixa situació en la que es pugui trobar-se la seva casa, no? Doncs, bueno, són tot un conjunt de qüestions que intentem fer que reflexionin de quin és l'entorn de seguretat de la seva casa, la seva parcel·la, la seva urbanització davant de l'arribada d'un incendi forestal.
I creus que cal més inversió en prevenció?
A veure, les inversions sempre van bé, però jo crec que també estem en un moment en què cal una sensibilització, una conscienciació, un saber una miqueta que vivim en un entorn mediterrani i que també els propis propietaris se'n són responsables de la seva seguretat. En cap cas, en una situació d'incendi forestal, ni els bombers, ni els Mossos, ni ningú podrà col·locar un vehicle a la porta de cadascuna de les cases per protegir-les. Aquí hi ha una activitat important que és la corresponsabilitat de tots a l'hora de saber que tots tenim coses a fer per millorar aquesta seguretat, però que una part important d'aquesta també passa per aquestes actituds, per aquestes accions, per aquesta consciència que la pròpia gent que viu a les urbanitzacions tingui. I a vegades te n'adones que no és així. Te n'adones, diguem-ne, que hi ha molta gent que ha vingut a viure a les urbanitzacions que tenen una cultura més aviat urbana que no pas, diguem-ne, adequada a l'entorn amb el que viuen i no tenen massa consciència del que pot passar en cas d'un incendi forestal que els pogués afectar. Per tant, aquí les inversions són benvingudes, però també cal un treball de conscienciar a la mateixa gent que viu a les urbanitzacions.
I aquest és el treball que esteu fent, no?, amb aquestes xerrades, no?, i amb aquestes jornades, també.
Correcte, perquè, de fet, tampoc no és que hi hagi, diguem-ne, una resposta ciutadana molt elevada a les convocatòries que fem. Aquí tothom una mica, pues, fins que no veu les orelles al llop, no acaba de pensar de que poden fer coses per preparar-se que el dia que no vulguem, però que puguin viure l'experiència d'un incendi forestal, tinguin unes pautes de com han de tenir la casa i com han de tenir la parcel·la i també unes pautes de què és el que he de fer abans de l'incendi, durant l'incendi i passat l'incendi, no? Per tant, diguem-ne que considerem que és una feina de formiga el que estem fent, poquet a poquet, mica en mica, però que cal arribar a que les persones que viuen en les urbanitzacions residencials o en cases aïllades, val? Pues, també poguessin augmentar la seva cultura, diguem-ne, de seguretat al voltant de les seves pautes de comportament i en quines condicions, doncs, és més adequat tenir la seva casa.
I ara ja aviat entrarem a l'estiu. Com es planteja i es preveu la campanya forestal d'aquest estiu?
Pues, mira, aquests dies estem en una situació de tempestes i de pluja. Malauradament, aquestes tempestes i a la zona del Penedès pues, també s'han convertit en pedregades, que per la pagesia pues, queda d'explicar de lo que els ha significat. Per tant, estem en un període, diguem-ne, de pertorbacions que ens està alentint, ens està, diguem-ne, fent que la campanya forestal no entri encara de ple. Però si vivim en un entorn mediterrani, que ja sabem com tenim els estius, i a més estem en un entorn de canvi climàtic, amb aquestes onades de calor, pues, malauradament no sabem quan ni quin dia, però segur que els incendis forestals continuaran sent un element que durant l'estiu ens afectarà i malauradament en determinades circumstàncies ens afectarà de manera greu. Per tant, la campanya forestal pues, és bo que comenci com està fent, relaxada, però tot segurament indica que tornarem a tenir períodes d'intenses onades de calor que en generaran un alt risc d'incendi i, per tant, una probabilitat de patir incendis forestals intensos.
Doncs moltes gràcies, Joan Rovira, per acompanyar-nos aquest matí aquí a Canal 20 i convidem a tothom a acostar-se aquesta tarda a les 7 a la sala Rossend Muntaner de Sant Miquel i participar d'aquesta doncs, jornada d'autoprotecció en cas d'incendi forestal en urbanitzacions i edificacions aïllades. Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
La segona proposta de l'Agenda al Detall ens porta fins a Sant Sadurní per presentar la quarta edició del Festival Gastronòmic Corpinat 2024, amb gairebé una quarantena de sopars fins al 29 de juliol. L'Eli Jiménez ens apropa tots els detalls.
Ahir arrencava el Festival Gastronòmic Corpinat 2024, que s'allargarà fins al proper 29 de juliol i que avui volem presentar de la mà de la Jessi Llopart, del celler Llopart, un dels 12 integrants de la marca col·lectiva Corpinat. Jessi, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Arriba ja aquesta quarta edició del Festival Gastronòmic Corpinat, una d'aquelles cites imperdibles en els últims anys. I una cita que, si fem una miqueta de marxa enrere i recordem els seus inicis, va néixer en plena pandèmia, una mica, per donar suport al sector gastronòmic en aquell moment en el que recordem que ho estaven passant realment malament perquè els restaurants estaven tancats o tenien moltes restriccions. Vosaltres el que veu fer és fer aquest tàndem, fent el maridatge també, òbviament, i oferint els vostres espais per poder també donar una miqueta d'aire.
Sí, és així. Doncs la primera edició del festival va ser el 2021, en plena pandèmia, i de fet va ser un èxit total, ja que es van fer 65 sopars, servits per 59 restaurants diferents, alguns doncs van repetir, i en total vam tenir quasi 2.500 assistents. Oh. No sé, vam dir, ostres, això ha de continuar. Val, de fet, ja era una idea, no?, de que fos un festival que tingués continuïtat, mm-hmm, i que doncs, recollís doncs, tota aquesta cultura gastronòmica que tenim al voltant del nostre país i poder maridar doncs, amb els nostres escumosos.
Des d'aleshores hem viscut tres edicions molt exitoses. Anem ara amb la quarta i, de fet, si consultem el web, a hores d'ara, molts dels sopars que oferiu en aquesta quarta edició ja estan plens i, per tant, recordem als nostres oients que si es volen sumar algun dels que queden entrades, que ho poden fer a través de www.corpinat.com.
Doncs sí, doncs ara actualment tenim 23 restaurants, mm-hmm, ja complerts, 23 sopars, i encara, bueno, fins als 38 encara ens en queda algun doncs, per omplir, però la majoria estan pràcticament complerts. O sigui que us animem a que feu una ullada a la web i si teniu intenció doncs, de participar doncs, d'aquest event gastronòmic, doncs no, que no us encanteu gaire i que ho feu, perquè és una experiència molt bonica.
Gairebé una quarantena de cites amb més de 30 xefs reconeguts. Alguns repeteixen d'altres edicions, alguns fan doblet aquest any. Tindrem una miqueta de tot i en tots els cellers també. Per tant, territori, agafeu bona part del territori penedesenc.
Sí, doncs bé, està repartit en els 12 cellers que formem part de Corpinat actualment. I tenim la procedència dels restaurants, és bastant variada. O sigui, hi ha 16, són de la ciutat de Barcelona, n'hi ha 8 que són del Gran Penedès, que també doncs, hi ha aquesta idea doncs, de fer-los partícips doncs, d'aquest festival, evidentment, perquè és el nostre territori. Després n'hi ha 3 que són de província, de Barcelona, i 4 de la província de Girona, i un de Lleida. O sigui que doncs, queda molt repartidet doncs, per tot el nostre país.
Mm-hmm. Això suposo que també fa que vingui gent de fora i sobretot gent que repeteix edició rere edició, no? que s'assuma, que són habituals, no? a aquest festival gastronòmic.
Doncs sí, la veritat és que tenim doncs, participants que han vingut doncs, en diverses edicions, tant parlant de restauradors com d'usuaris, i la veritat és que van contents i el bo és que doncs, van o bé repetint celler, però la majoria doncs, van saltant d'un celler a l'altre i van coneixent doncs, tot el nostre univers d'escumosos, que és la intenció, de fet, doncs, per la que es va crear, no?, aquest festival, doncs, per unir la gastronomia amb els escumosos del Penedès.
Al final també és una porta d'entrada, aquest festival, a casa nostra, no?, al nostre territori.
Sí, sí, és una bona entrada. Possiblement més d'un, doncs, també, més d'una persona doncs, fa pernotació a la zona I segons números tenim de l'any passat, doncs van generar internament, o sigui, no sabem si externament hi van haver més coses, però 200.000 euros, que doncs, és un moviment bonic doncs, per lo que és tot el volum, no, del festival. I contents doncs, que sigui així i que, bueno, que continuï molts anys més.
Demostrant, a més, Jessica, la gastronomia, l'enoturisme, catalans, estan molt de moda. De fet, sense anar amb més lluny, la setmana passada es va nombrar el restaurant Disfrutar de Barcelona millor restaurant del món. Per tant, tenim la gastronomia catalana en un nivell altíssim, els cellers catalans en un nivell altíssim i bona prova doneu amb aquest festival que demostra any rere any que la gent té ganes d'aquest maridatge.
Sí, sí, doncs una felicitació, de fet, a, primer de tot, doncs, a Disfrutar, doncs, per aquest reconeixement doncs, que t'han merescut i per tota la resta de restaurants que, catalans doncs, que es estan deixant el llistó molt alt. Ja venim d'altres premis com a millors restaurants en darreres edicions i per nosaltres doncs, bueno, és un orgull, no? per tots els convilatans és un orgull doncs, de tenir aquesta representació gastronòmica tan potent.
M'agradaria, Jessi, deixar-te el micròfon perquè convidis els nostres oients a que trastegin el web www.corpinat.com i s'assumin a alguna d'aquestes cites d'aquest quart festival gastronòmic Corpinat que encara tenen lloc.
Doncs sí, doncs us animo a que agafeu doncs, el mòbil, l'ordinador i doncs, ens busqueu en la web de Corpinat, que us sortirà doncs, un pop-up amb la creació doncs, del festival gastronòmic i en allà doncs, bueno, començarem. De fet, ja hem començat el primer sopar ha sigut a Sabadí Coca, que ha sigut el restaurant La Parc, que ha sigut el que ha obert l'edició i es finalitzarà el dia 29 de juliol amb el Casa Mar a Llopar. Entre ells, doncs, no sé, es pot donar quatre pistes de restauració que hi haurà, doncs, no sé, des de Cal Mut, Cal Carter, el Ticus, el de Nassos, qui més? El Vilagut, el Centre del Pla, Cal Xim, Pinocho. De fet, d'aquí de la zona doncs, també tenim Cal Pere Almasets, que no m'agradaria doncs, deixar-me algun d'aquests restaurants emblemàtics més d'aquí del Penedès, que també participarà. I bé, també tenim com ara la taverna d'en Siri, el castell d'Orpi, o sigui, en general, una oferta gastronòmica...
Un ventall ampli.
Un ventall ampli i excel·lent. Que tots doncs, aniran doncs, voltant doncs, per aquests pels nostres cellers, per Gramona, per Nadal, per Recredo, per Sabater i Coca, per Torelló, per Huguet de Can Feixes, a Júlia Bernet, per Mas Candí, pel celler d'Escregut, el celler Pardes i Bufadors. O sigui, teniu la possibilitat d'anar en qualsevol d'aquests cellers i disfrutar d'un event gastronòmic, generalment a l'exterior, i evidentment, doncs, maridat amb els corpinats, amb les millors reserves de cada casa.
Una cita imperdible, Jessi. Jo, abans de que marxis, estem al mes de juny, sempre és un moment en el que aprofitem per preguntar com preveieu la barema d'enguany, una barema que arriba en un any en el que per fi hem tingut pluges, hem tingut anys anteriors molt complicats, un any de mil liu, dos anys de sequera absoluta, i aquest 2024 acabarem de creuar els dits, no volem parlar més del compte, però com a mínim ha plogut una miqueta. Quina previsió de barema teniu?
Doncs gràcies a aquestes últimes pluges ens l'agafem una mica més positivament. Però realment els ceps han patit molt durant 3 anys. Els rendiments han baixat en picat. L'any passat ja va ser un dels pitjors anys en quant a rendiments. Qualitat boníssima, però uns rendiments molt baixets. I aquest any doncs, es preveu que... Considerem que el cep possiblement haurà tingut una mica de revifada per les pluges, però no esperem grans rendiments perquè estan els ceps doncs, molt esgotats. I ens demanem això, doncs, a veure, esperem no, que hi hagin més pluges i durant tot l'any que agafin doncs, aquestes reserves d'hivern que són tan importants pel cep, que té unes arrels molt llargues i és on ells van a buscar l'aigua per poder sobreviure.
Molt, molt complicat i amb un rendiment que comentaves, que clar, no és el primer any, per tant venim d'anys complicats. No sé com ho afronteu vosaltres. Sí que és veritat que des de Corpinat aposteu molt per les llargues criances, no? I al final això, en certa mesura, durant uns anys, potser us ha donat una miqueta més d'aire que a altres cellers, però, clar, arriba un moment en el que si el rendiment continua sent baix, l'estoc va minvant, no?
Sí, sí. I de fet, doncs, bueno, ara s'està posant molt de focus doncs, en aquest tema de la sequera i de buscar doncs, solucions, perquè d'aquesta manera, si no, no es pot sobreviure, com passa en altres regions, tant de Catalunya com de la resta de l'Estat o com bé a Europa, i s'ha de buscar alguna solució. I bueno, s'hi està treballant en això. S'han creat grups de treball i, de fet, doncs, bueno, sembla que l'administració doncs, també s'hi està posant, que són els, de fet, els que han d'efectuar doncs, totes aquestes accions. I des de la part nostra, doncs, fent tot el suport màxim perquè, tot i que plogui una mica, no es deixi de banda.
Convidadíssims tots a venir a gaudir d'aquest quart Festival Gastronòmic Corpinat 2024. Jessi Llopart, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Marxem, acomiadem aquest dimecres 12 de juny al Penedès en Xarxa, que acabeu de passar un bon dia i us emplacem a retrobar-nos demà dijous a les 9:06. Hi haurà l'agenda cultural i lúdica del cap de setmana, un imperdible del Penedès en Xarxa, que ja avancem a dijous. Hi haurà actualitat juvenil, presentarem la programació d'estiu de la nau i parlarem de la campanya de prevenció d'incendis forestals a les nostres comarques. Hi haurà més coses. Fins demà.